Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 4 de juliol. Avui tenim un menú ben farcit per xerrar de consells, de notícies i coneixements per tal d'un estil de vida saludable amb benestar, tant físic com emocional i també mental. Per exemple, serem a Eivissa per posar en valor la feina dels quatre psicòlegs que duen manco d'un any fent feina de prevenció a diferents centres de salut. També serem a Manacor per posar en valor el paper de la farmàcia hospitalària en pacients oncohematològics des de l'Hospital de Manacor. Forxerarem d'una sanitat més humanitzada amb el projecte Ambulància Somni, una nova prestació que permet, per exemple, una darrera voluntat a un pacient terminal com pugui ser veure la mà o una posta de sol abans de posar fi a la seva vida. Gran iniciativa. I donarem l'enhorabona a Son Espasa, ja que la Unitat d'Atenció Integral a Pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal ha rebut la recertificació demostrant la seva excel·lència. A més, als estudis d'IB3 Ràdio, a la segona part del programa, a l'entrevista principal, tindrem el farmacèutic expert en tabaquisme i doctor Miquel Aguiló. Sabrem les eines farmacològiques i com una farmàcia, atenció, pot combatre el tabaquisme. Són alguns dels temes en portada, així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Avui a Vida Saludable volen començar a l'Hospital de Manacor per tal de posar en valor el paper del farmacèutic hospitalari davant del càncer. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als oients fidels del nostre programa. Efectivament, farem ara una estoneta de ràdio conversant amb Lucía Carajille, farmacèutica hospitalària de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Lucía, i benvinguda.
Hola, bon dia a tots.
Laura, quin és el paper del farmacèutic hospitalari a l'Hospital de Dia Oncohematològic?
Bueno, pues el farmacéutico hospitalario en el Hospital de Día Oncológico tiene un papel muy importante dentro del hospital, aunque muchas veces el paciente no ve directamente nuestro trabajo. Nuestra función principal es garantizar que cada paciente reciba su tratamiento en las mejores condiciones de seguridad y calidad. Y en nuestro caso, pues somos dos farmacéuticos dedicados al Hospital de Día y trabajamos de manera coordinada con los equipos médicos, con enfermería y con el resto de profesionales. Revisamos que los tratamientos estén correctamente prescritos, que sean adecuados para la situación clínica de cada paciente y que sigan las recomendaciones clínicas actuales. Esto es clave para poder garantizar un uso seguro y responsable de los medicamentos. Además, bueno, pues nuestra labor incluye la validación de los tratamientos que se administran en el hospital de día y también la responsabilidad sobre el circuito de la preparación que se realiza en el servicio de farmacia con el personal de enfermería. También, además, dispensamos medicamentos orales desde nuestra propia consulta de atención farmacéutica dentro del hospital de día.
¿Y por qué a vegades existeixen temps d'espera abans de rebre un tractament a hospital de día? ¿Y quins processos de seguretat hi ha darrere d'aquesta espera?
Bueno, es una pregunta importante y me gustaría aclararla, porque desde fuera una espera puede parecer simplemente pues, un retraso, pero en realidad detrás hay todo un circuito de seguridad. En el hospital de día, el paciente muchas veces se realiza una analítica en ese mismo momento y después pasa por la consulta del médico, donde se valora cómo se encuentra, se revisan los resultados y se decide si puede recibir el tratamiento que estaba previsto. Pues en ese mismo momento empieza nuestro trabajo en farmacia, que revisamos y validamos la prescripción de cada paciente, comprobamos que el medicamento, la dosis y las condiciones de administración son adecuadas. Y una vez que validamos el tratamiento, pues comienza la fase de preparación por parte de nuestro equipo de enfermería. Estos medicamentos requieren una preparación muy precisa, individualizada y en condiciones controladas. Se elaboran dentro de una cabina de bioseguridad y siguiendo los protocolos de máxima calidad y seguridad. Dentro de la cabina, la enfermera pues prepara el tratamiento de un único paciente cada vez. Y durante todo este proceso verifica cada medicamento mediante el escaneo del código de cada vial y se comprueba que la dosis preparada final es la correcta mediante control de pesadas. Cada preparación se etiqueta y se identifica para que se pueda administrar al paciente correcto. Por todo esto, al final, parte del tiempo de espera corresponde a esta preparación, y no solo preparamos una medicación, sino que garantizamos que cada paso se realiza de manera correcta y que el paciente recibe, pues, su tratamiento seguro, de calidad y preparado específicamente para él.
Clar. I en què consisteix aquesta consulta d'atenció farmacèutica dirigida a pacients oncohematològics i, sobretot, també, com ajuden el seu dia a dia d'aquests pacients?
Bueno, pues cuando el paciente necesita un tratamiento oral, después de la consulta médica, acude a nosotros, a nuestra consulta. Además de dispensar la medicación, pues revisamos con el paciente el tratamiento completo, comprobamos que entiende bien cómo debe tomarlo, qué precauciones debe tener y qué síntomas debe vigilar. Y también revisamos, pues, la analítica, preguntamos por posibles efectos adversos que puedan presentarse, y valoramos si puede haber interacciones con otros medicamentos. Y también, muy importante, valorar si el paciente, pues, toma productos naturales, plantas medicinales o suplementos que puedan interferir con los tratamientos también. Esto permite anticiparnos a posibles problemas y dar a los pacientes, pues, recomendaciones útiles y adaptadas para que puedan seguir su tratamiento con más seguridad en el día a día. También otra parte muy importante de nuestra consulta es escuchar al paciente. A veces le surgen dudas o dificultades para organizar su medicación, o incluso se preocupan por la posible aparición de los efectos adversos. Y en este caso, pues, intentamos adaptarle la información a cada paciente, e incluso en ocasiones pues les elaboramos calendarios personalizados para que puedan serles más fácil el seguimiento del tratamiento y estar más tranquilos y con mayor autonomía. Además, pues en estos últimos meses estamos empezando a implementar el programa Naveta, que es inicialmente en pacientes con cáncer de mama, pero es una herramienta que nos ayuda a realizar, pues, un seguimiento más estructurado y multidisciplinar del paciente durante su tratamiento a través de cuestionarios que nos responden los propios pacientes, que son los llamados PROMs, y podemos conocer mejor, pues, cómo se encuentra el paciente, si presenta síntomas o efectos adversos, y nos permite detectar de manera precoz posibles o probables problemas que puedan aparecer y ofrecerles una atención más personalizada y, sobre todo, pues, proactiva.
Lucía Carajille, farmacèutica hospitalària de l'Hospital de Manacor, moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i fins una altra.
A vosaltres.
Boixerà, mare d'un projecte preciós com és l'ambulància al somni. Es tracta d'una iniciativa del Servei de Salut per oferir als pacients que es troben en l'etapa final de la vida la possibilitat de complir un somni o un desig especial que requereixi recursos assistencials sanitaris per poder-se dur a terme.
El projecte neix amb l'objectiu d'ajudar o complir a materialitzar el somni dels pacients hospitalitzats a una UCI, a planta, a centres sociosanitaris, a qualsevol hospital de les Illes Balears o a domicili en fase terminal de vida o amb mobilitat reduïda.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia del Servei de Salut de continuar impulsant una atenció més humanitzada que millori la qualitat emocional del pacient i el dels seus familiars per contribuir a minimitzar el patiment emocional i generar benestar emocional.
Per conèixer una mica més aquest projecte, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Eloi Villalba, gerent del SAMU 61. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Què tal? Buenos días.
Imaginant que el SAMU 61 compta amb un equip de professionals sanitaris de suport formats en cures paliatives i que el vehicle sanitari adient per cada cas.
Sí, sí, claro. Nosotros, antes de presentar el proyecto, hemos puesto en marcha toda esa parte de estructuración y formación del personal, donde se ha formado más de la mitad de la plantilla de 061, y, bueno, contamos con toda la flota nueva, que gracias, de hecho, a que podemos disponer de esta nueva flota, podemos impulsar este proyecto y contar con todo ese abanico de vehículos que nos pueden dar capacidad de respuesta a este nuevo servicio.
Eloi, serà el SAMU 61 qui s'encarregui de gestionar les sol·licituds i activar el procediment?
Bueno, esto tiene un proceso primero de activación por parte del profesional más cercano al paciente, como puede ser su médico de atención primaria o la enfermera gestora de casos, que pasará la solicitud a un equipo multidisciplinar de 061 que ya hará la valoración particular en base a los recursos humanos y materiales que necesite el paciente, y entonces se activará ese servicio.
És que ha de ser ben guapo concedir el darrer desig, una posta de sol, un acte familiar a un pacient en el seu final de vida. És de justícia.
Bueno, yo creo que al final es un deber moral como sociedad y ético como en nuestro servicio, que si tenemos los medios humanos y las capacidades técnicas a poder acompañar y realizar ese último deseo o ese deseo en personas con grandes impedimentos de movilidad y llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que para mí es probablemente el proyecto más bonito que se va a desarrollar durante esta legislatura dentro de 061, y mire que hemos desarrollado proyectos y que se ha ampliado la flota, o sea, que se han hecho cosas, pero este proyecto es especialmente emocionante.
Sí, sí. De fet, cada vegada s'humanitza més la sanitat, com dèiem, i xerram sempre aquí Vida Saludable. De totes formes, sí. Eloi, imaginam que s'hauran de posar en contacte amb la família per concretar els detalls i la logística.
Sí, una vez que se decide que el proyecto, que el servicio es viable, lo que se hace es, dentro de ese personal formado, con un equipo multidisciplinar de médico, enfermera y técnico de emergencias, se les encomienda ese caso y ellos ya realizan un estudio, digamos, intensivo del caso, del paciente, del sitio al que tiene que ir, visitan todo, visitan al paciente, visitan el sitio, se planifica todo y entonces se lleva a cabo.
Moltíssimes gràcies, Eloi Villalba, gerent del SAMU 61, i sobretot enhorabona per aquesta preciosa iniciativa.
Gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat. Moltíssimes gràcies.
Xerram ara de salut mental des d'Eivissa. Aquesta setmana la consellera de Salut, Manuela García Romero, acompanyada de la directora general de Salut Mental, Carme Bosch, i del director gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, han visitat el centre de salut Vila, on han mantingut una trobada amb els psicòlegs que formen part del programa pilot d'atenció psicològica a l'atenció primària.
Aquest programa pioner es va implantar a tots els centres de salut amb l'objectiu d'agilitzar i millorar l'accessibilitat a l'atenció emocional, facilitant que les persones amb trastorns lleus siguin ateses en el nivell assistencial més pròxim.
Dels quatre psicòlegs que participen en aquest programa pilot, podem xerrar ara amb una d'elles, com és Mar Lucena Montes, responsable del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia. Molt bon dia, Mar, benvinguda a Vita Ràdio.
Bon dia, moltes gràcies.
Mar, quin balanç fan d'aquests primers 9 mesos de funcionament? Són quatre psicòlegs, però quantes consultes han atès?
Pues el balanç és bastant positiu, perquè en aquests 9 mesos hem atès a més de 3.150 consultes. I jo crec que aquestes dades demostren que hi havia una necessitat real d'incorporar una figura de psicòleg a l'atenció primària i que la població, a més, està fent ús d'aquest recurs.
S'ha fet també atenció precoç en salut mental a 1.200 persones. En què ha consistit? Quin tipus de problemes s'han pogut prevenir? Que jo crec que és fonamental la prevenció.
Totalment d'acord. L'atenció precoç consisteix en intervenir quan apareixen els primers símptomes de malestar emocional abans que evolucionin a problemes més greus. Els problemes que solen tenir dins l'atenció primària solen estar relacionats amb ansietat, amb estrès laboral, amb algunes dificultats d'adaptació, amb processos de dol, amb processos relacionats amb algunes situacions vitals complicades i o sintomatologies depressives lleus. Tot això amb l'objectiu d'actuar de manera primerenca per evitar que aquests problemes no es cronifiquin, que és al final el més important, i si se detecta algun cas més greu, poder-lo derivar a un servei més especialitzat, com seria la unitat de salut mental.
Per tant, està xerrant en marc d'una varietat, d'una tipologia molt diferent, d'un ventall de problemes de benestar emocional molt diferents.
Sí, 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 i que són, és el primer que arriba en el centre de salut i poder-ho atendre des de que la població tingui com a de referència un psicòleg o un centre d'atenció primària, jo crec que és molt important, perquè ja tenen com un referent abans d'anar a una unitat especialitzada i deixar el més greu a una USM o altres recursos.
Clar que sí. El temps d'espera són poc més de 5 dies, vol dir que la resposta del sistema sanitari és relativament ràpida, encara que, evidentment, quan algú té un problema de salut mental o de benestar emocional, vol que se l'atengui immediatament, però manco 5 dies és poc. Avui en dia les llistes d'espera són més àmplies en altres tipus de patologies. És una resposta relativament ràpida.
Sí, la veritat és que la mitjana és exactament 5,2 dies i precisament que sigui tan ràpida ens permet... realment és un dels grans avantatges del programa, perquè poder intervenir aviat millora molt el pronòstic.
I el programa a quin tipus de pacients està destinat, ara que ens escolta evidentment les pitiuses?
Està destinat sobretot a trastorn mental lleu i que tenen malestar emocional, no? Per exemple, amb l'objectiu de tenir un suport psicològic pues, des del propi centre, com he comentat abans, de manera més propera i accessible. I si durant l'avaluació detectàssim que es tractés d'un trastorn més greu, pues, poder-lo derivar ràpidament a unitats de salut mental més especialitzats per tenir una atenció més adequada.
Me referia que estigui atenta a la gent d'Eivissa, perquè efectivament són quatre psicòlegs que se reparteixen diferents centres de salut, no és vera?
Sí, exacte. Cada un té la seva zona. Jo, com heu comentat abans, jo cobro Sant Antoni i Sant Josep. Després, la meva companya, en Guadalupe, cobreix Sant Eulari, Sant Joan i Formentera. Uh-huh. Després està en Jesús, que cobreix Sant Jordi, Ses Salines i està en el Centre de Salut de Viver. I després està na Lucía Sánchez, que està en el Centre de Salut de Vila i cobreix, tot el que és Jesús, Puigdon Vals i Hospital Can Vives.
Marc, com a expert en psicologia, la incorporació aquesta de quatre psicòlegs a l'atenció primària representa un canvi de model en l'abordatge de salut mental? És a dir, tothom xerra que els centres són la porta d'entrada de la població cap a les seves problemàtiques?
Sí, totalment. És un canvi molt important, jo crec, perquè la salut mental passa a integrar-se ja directament dins l'atenció primària. Per tant, reforça un model que és més comunitari, més preventiu, proper per a la població i més accessible. Per tant, es permet detectar, jo crec, les dificultats emocionals d'una manera més primerenca i intervenir pues, de manera molt més precoç i oferir una atenció molt més adaptada a les necessitats de cada persona. No? Pues, com he comentat abans, venen diferents, per diferents problemes i poder-lo detectar si fos més greu o si és lleu i poder diferenciar-ho és el principal d'aquest canvi de model assistencial, perquè apropa la psicologia a la ciutadania i reforça la prevenció, que és el fonamental de la salut mental.
Uh-huh. Idò, moltíssimes gràcies, Marc Lucena Monte, responsable del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia. Fins una altra, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Més coses. La Unitat d'Atenció Integral a Pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal de l'Hospital de Son Espases ha rebut la recertificació de qualitat que concedeix el Grup Espanyol de Treball amb Malaltia de Crònica Colitis Ulcerosa. Es tracta d'un reconeixement a l'excel·lència de la unitat, una distinció que situa el centre sanitari com a l'hospital de referència i reconeix la seva qualitat assistencial i investigadora.
La unitat ja va obtenir la certificació excel·lent el 2020 i ara ha superat amb èxit el procés de reacreditació, que té un valor especial perquè no avalua únicament una situació puntual, sinó la capacitat de mantenir en el temps uns estàndards elevats de qualitat. Per aprofundir en aquesta gran notícia, ja ens escolta el doctor Daniel Ginard Vicenç, metge especialista en l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari de Son Espases i responsable de la unitat de malaltia inflamatòria intestinal. Molt bon dia, doctor, benvingut al nostre programa.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Doctor Ginard, primer de tot, què entenem per malaltia inflamatòria intestinal?
Bueno, la malaltia inflamatòria intestinal, normalment se xerra de dues malalties, són la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Són dues malalties de budell, que afecten la colitis ulcerosa en el budell gruixat i la malaltia de Crohn pot afectar qualsevol lloc d'estub digestiu. I que provoquen una sèrie de lesions a l'aparell del budell que solen produir-se en forma d'un símptoma, són la diarrea, mal de panxa, presència de sang que s'afenta i que, a més, tenen la característica d'aquesta malaltia, perquè ja sabem que són més, que afecten a més òrgans que just en els budells, són multisistèmiques i fins a una quarta part d'ells poden tenir manifestacions extraintestinals forma de lesions dermatològiques articulars principalment.
És una patologia de causa desconeguda, però quins símptomes li genera al pacient?
Són malalties que se diuen cròniques, progressives, que van en forma d'episodis de símptomes, es diuen brots, i episodis de remissió, que vol dir que el pacient està asimptomàtic. Llavors és que un dels pacients se comporta d'una forma diferent i també en resposta als tractaments. I en el moment que tenen brots, el més habitual és la diarrea, moltes vegades amb urgències, i té que córrer per anar al vàter, no pot controlar. Aquesta diarrea té sang i se sol associar a mal de panxa. Això és el més habitual de la colitis ulcerosa. La malaltia de Crohn és un poc més complexa i pot tenir diarrea, pot tenir mal de panxa, pot tenir pèrdua de pes, pot tenir complicacions en forma de fístules, que són comunicacions entre el budell i la pell, per tota la zona de sanus, pot tenir quadre d'estretors en el budell, que es queda estret i doncs es provoca mal de panxa. És un, és més complex i és més, té moltes més formes de desenvolupar-se i de tenir símptomes.
I la seva incidència va en augment, doctor?
Totalment. És una malaltia que fa 100 anys pràcticament era desconeguda i se calcula que en els pròxims 10 anys s'arribi a alguns llocs d'Europa a 1% de la població i aquí probablement hi arribarem d'aquí 12 o 13 anys. En aquest moment es considera que 6 de cada 1.000 persones, 0,6%, tenen aquesta malaltia a Espanya. I és una malaltia que ha anat augmentant l'incidència, és a dir, el número de casos que diagnostiquem cada any, i com que és una malaltia que se sol diagnosticar a gent jove i que la seva experiència de vida és la mateixa que la població general, és una malaltia que anirà durant tota la seva vida, els casos se van sumant. Per això, la prevalència, que és el número de pacients total que tenim, va augmentant any a any. I, com... I ja dic, en aquest moment tenim s'ha assolidat el rol de 1.500 pacients diagnosticats d'aquestes malalties.
I, doctor, com funciona aquest programa de certificació de les unitats d'atenció integral? Tenim entès que està auditat per Boreau Veritas.
Sí. Bueno, això és un, se va fer una sèrie d'indicadors que es tenien que tenir d'estructura, de procés i de resultats. Tots aquests se van consensuar per decidir el que tenia que tenir una unitat per estar acreditada. Això s'ha de fer mediant un procés de grup d'experts i una vegada definit s'audita per una agència independent, que és Boreau Veritas, que no sap de medicina, però sí sap d'avaluar processos i d'avaluar l'estructura que tenim, i que venen de forma competent i independent i miren cada un dels ítems que tenim que passar, si se compleixen o no se compleixen. Una vegada que un centre se vol acreditar, el que se fa és se posa en contacte amb GTECU, dient que estem preparats per acreditar amb MOS, i llavors se dona un temps perquè se passin tots se puguin fer tots els ítems i se pugui estructurar tot de que ara a la auditoria o a l'acreditació, que se fa durant 2 dies complets, són 7 hores cada dia, on s'acredita tot i repassa tots els protocols, tota l'estructura que tenim, si tenim el personal que és necessari per muntar una unitat, i després s'avaluen un nombre d'històries clíniques de forma totalment anònima, a veure si s'adonen els estàndards que s'han establit com que tenen que donar-se en funció de si s'han informat amb els pacients d'estatament que s'hi posaran, si s'han vacunat els pacients que s'han de vacunar quan se posen els estatements, i tot això s'avalua de forma directa amb un número d'històries per veure si se compleixen aquests criteris. I si se compleixen, si compleix més del 80%, s'aprova l'acreditació, i si se més del 90%, l'acreditació és excel·lent, a la qual el temps per la següent reacreditació passa de 3 anys quan s'aprova amb, diguéssim, amb més d'un 80 a 4 anys quan s'aprova amb més d'un 90%.
Moltíssimes gràcies, doctor Daniel Ginard Vicens, metge especialista en aparell digestiu de l'Hospital Universitari de Son Espases i responsable de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, per haver atendre'ns. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí el repàs sanitari de la setmana. En uns instants xerrarem en Miquel Aguiló. Ell és farmacèutic expert en tabaquisme, perquè les farmàcies poden fer molt perquè deixem de fumar. Fins ara mateix.
Vida saludable amb Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Un saludo.
Avui, Vida Saludable vol posar en valor la importància de deixar de fumar, però volem abordar el tabaquisme des d'un punt de vista farmacològic, posar en valor el paper del farmacèutic en deixar aquest mal vici que fa malbé la nostra salut, perquè especialment provoca càncer de pulmó, entre d'altres.
Avui rebem els nostres estudis del farmacèutic Miquel Aguiló, expert en tabaquisme. Xerram d'un trastorn addictiu crònic, que és la primera causa de mort evitable al món desenvolupat.
El nostre protagonista d'avui du fent feina en tabaquisme des de l'any 1996, són 30 anys. Es diu Ben Aviat, tractant més de 500 fumadors. És màster en tabaquisme per la Universitat de Barcelona, capacitat per la CEFAC, és membre de la Societat Espanyola Especialistes en Tabaquisme, com han dit, i volen remarcar que la seva tesi doctoral va ser sobre això, tabaquisme.
A més, fa formació als altres professionals que s'hi dediquen, a centres de salut o al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per exemple. Miquel Aguiló, farmacèutic titular de la farmàcia Aguiló Juan Olà de Palma, on disposa d'un servei de tabaquisme.
Per tant, és un plaer rebre avui aquest farmacèutic comunitari expert en tabaquisme, doctor per la UIL, acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Benvingut a IB3 Ràdio. Com està, doctor Aguiló? Tenim un problema greu amb el tabaquisme encara al segle XXI?
Tenim un greu problema. Tenim un greu problema pel tabaquisme, però també, i sobretot per la minimització, per la trivialització, inclús jo diria pel populisme de les xifres relacionades amb el tabaquisme. Mira, em vaig quedar una mica a quadros quan fa uns dies la ministra de Sanitat ens va dir que anàvem bé perquè teníem mínims històrics, de fet són dades de 2024, després parlarem de xifres, que tenim un 25,8% de la població que fuma espanyola. Bueno, a mi em sembla una barbaritat. Estem al segle XXI, amb les dades que tenim, amb lo poc o molt que s'hagi fet, que més d'un quart de la població espanyola fumi tabac convencional, no parlem, ja parlarem dels productes alternatius. A mi em sembla una barbaritat. I mira, precisament fa molt poc vaig sentir una psiquiatra que parlava que estava molt preocupada perquè es banalitzava l'ús del cànnabis, que estava tractant ja pacients amb esquizofrènia, altres problemes mentals i bueno, també dona problemes respiratoris, cardiovascular, inclús càncer de pulmó. És a dir, estava amb un problema greu.
La ràdio no té color, no té imatges, només té sons, que són magnífics, però hem d'explicar a l'estudiant que el doctor Aguiló ha vengut amb apunts, amb un portàtil, amb xifres, amb argumentació. Són 30 anys de fer feina amb tabaquisme i en rigor i amb evidència. A quanta gent mata el tabac l'any, doctor?
Mira, a Espanya, 50.000 persones. Al món, més de 8 milions. Però el greu és que, o més greu, o també greu, és que 1,2 milions de persones no havien fumat mai. O sigui, tenim dues qüestions, el fumador i el fumador. Ens trobem a vegades el fumador que diu, bueno, mira, jo fum, és la meva llibertat, jo puc fer el que vulgui, ja me moriré, te pots morir de qualsevol cosa.
La pitjor frase és, de qual cosa hem de morir. Això és estupidesa, no?
Exactament. Però, bueno, anem a veure, no ets tu, perquè resulta que aquest fumador costa a les arques públiques 3 vegades més el que ingressa pels impostos de tabac. És a dir, aquesta persona pues té problemes d'absentisme laboral, es posa malalt i se l'ha de tractar, i també mor abans, per tant, contribueix menys. O sigui, que des del punt de vista d'economia de la salut, pues també és dolent. No? Però és que, a més, tenim els no fumadors. Si ens trobam amb els fumadors passius, les persones que estan al seu voltant, mos trobam que el tabac, pues, això el fum de segona mà, els fumadors passius, després tenim el fum de tercera mà, o sigui, els productes del tabac deixen, dipositen substàncies pues, tòxiques, les alfombres, les joguines dels nins, que aquests nins amb un sistema immunològic bastant encara poc desenvolupat xuparà, podrà tocar aquests productes, que són oxidants que amb el nitrogen de l'atmosfera es converteixen en nitrosamines, que són cancerígens. És a dir, tenim un problema. Tenim un problema del fum de quarta mà, la contaminació ambiental. pràcticament 4 trillions de llosques de tabac van a parar al mig ambient. I inclús es parla de fum de quinta mà, que és els incendis, els problemes provocats pel tabac. Per tant, tenim un problema de salut pública i un problema de salut global.
Per tant, doctor Guiló, encara la gent no és respectuosa, no es compleix la norma. Veiem gent fumant a prop d'hospitals, d'escoles, de parcs de nens petits.
S'ha de fer moltíssima més feina d'informació, moltíssima més feina de prevenció, i les normes són molt tímides. És a dir, tenim un avantprojecte que ni tan sol s'ha aprovat de modificació de la llei de tabaquisme, molt poc ambiciós. Es parla d'augmentar els espais de sense fum, però bueno, què augmentar? S'ha de prohibir fumar. Vull dir, estem parlant no només del fumador, com hem dit ara, estem parlant de protegir les persones que no fumen. Per tant, en els ambients públics, terrasses, carrer, inclús els cotxes. No, a veure, tu vas al cotxe i te mires el mirall retrovisor amb un semàfor, són 200 euros. En canvi, pots estar fumant, a part que contamines, com hem comentat, l'ambient i a les persones que estan amb tu, és que és un perill. Per tant, no es prenen les mesures fortes, sèries, que s'haurien de prendre, tenint en compte tot això que estem comentant.
Així que falta que se li doni més visibilitat i que es destinin més recursos a lluitar contra el tabaquisme.
Evidentment. Si estem parlant que és la primera causa de mort evitable, quantes vegades direm això? La primera causa de mort evitable. No es pot comparar el tabaquisme amb la hipercolesterolèmia, amb la diabetis, no, és que estan per damunt. És que el tabaquisme és un trastorn addictiu crònic, causa de malalties, causa de 40 tipus de càncer, però és que, a més, causa d'altres malalties. I estem veient quin... I que és evitable.
Perquè tu, molt evitable.
Tu no pots evitar, a lo millor, tenir un càncer per determinades circumstàncies, no pots evitar tenir una diabetes, però pots evitar fumar. Per tant, s'hauria de prendre molt més en sèrio que els que els dediquem al tabaquisme, ens desesperam quan veiem que no es duen a terme les mides que s'haurien de prendre molt més serioses.
Vostè és molt crític amb el conformisme. Ha començat la seva intervenció al Ministeri de Sanitat dient com que només un 20%, és moltíssim, no?
25,8%. Més d'una quarta part de la població l'any del segle XXI. Amb les dades que tenim, amb el que sabem, amb les mides que s'han pres fins al moment, pues, vamos, és que jo trobo... Bueno, no jo. Tots els que es dediquem a això, les societats científiques, el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, tots opinem que, bueno, que són dades molt preocupants.
El que passa, doctor Guiló, és que les xifres dels darrers 20 anys sí que indicarien que cada pic manco gent fuma, ho veiem als grups socials d'amics, cada vegada menys gent fuma. Després xerraran del vapeig i les cigarretes electròniques, que és un altre món, sobretot dels joves, però pot ser que cada vegada la gent fumi manco, encara que han d'anar a minvar aquesta xifra?
Mira, xifres reals. El 2024 sí que és cert que hi ha una disminució important. Bueno, això es veu, i amb això es referia el ministre probablement, una enquesta que es diu Edades, que és una enquesta sobre drogues i alcohol a Espanya, que sí que és cert que veiem en el gràfic que 2024 hi ha una disminució molt important en relació a 2022. Estem parlant de 30% i escaig passar a 25%. Però vaja, després resulta que mirant dades del Ministeri d'Hisenda, o sigui, dades oficials també...
De venda de cigarretes.
De venda de cigarretes.
No quadra.
I no quadra. O sigui, any 2023, 2.109 milions de catxetes de cigarrets. 2024, 2.143 milions. Bueno, és que els estrangers venen a comprar perquè som l'estanc d'Europa. Bueno, pues sí, venen francesos, venen portuguesos a comprar, però jo no crec que això... En fi, una cosa no ens quadra.
Un economista li pot dir, igual sí que fumo manco gent, però els que fumen molt més, però no té sentit, no?
No té sentit. Les enquestes són enquestes i, bueno, les podem prendre d'aquella manera. No, ara veurem què passarà amb les dades 2026, amb quines dades tindrem, però sí que és cert que jo no crec que les dades 2024 sigui massa fiable des d'aquest punt de vista.
Laura.
Mem, i què poden fer els farmacèutics comunitaris en quant al tabaquisme, la lluita?
Vale, perfecte. Doncs pues mira, els farmacèutics comunitaris estan situats d'una manera estratègica a l'atenció primària de salut. Tots els farmacèutics comunitaris poden intervenir amb una intervenció breu, per exemple, com tots els professionals de la salut hauríem d'intervenir amb intervenció breu. La intervenció breu és molt important. Es pensa que, bueno, que se sap per estudis que un 5-10% de les persones amb les quals es fa una intervenció breu, que és una intervenció de 5 minuts, que va molt, només amb això ja deixaria de fumar un 5% de la població. És a dir, intervenció breu. D'altra manera, d'altra banda, tots els farmacèutics poden informar, poden ajudar en el pacient amb el que se'ls ha prescrit un fàrmac per deixar de fumar. I després, les 38 farmàcies que disposem de servei de tabaquisme, que fem intervenció avançada. O sigui que ve un pacient que vol deixar de fumar i, quan acaben nosaltres, ha deixat de fumar.
La gent és conscient del paper del farmacèutic per deixar de fumar o es limita a pensar en les unitats de tabaquisme dels hospitals o dels centres de salut quan demana ajuda?
Sí.
Jo, per exemple, no ho sabia.
Sí, clar, s'hauria de publicitar molt més. De fet, quan entres a la pàgina web de la Consell de Salut, tabaquisme.cai.es, posa clarament que per deixar de fumar tens dos camins. Un, assistir al teu centre de salut. Dos, anar a alguna de les farmàcies que tenen servei de tabaquisme. En general, s'ha de dir a la població que consultis en el teu professional sanitari de confiança, metge, farmacèutic, infermera, psicòleg, som normalment els professionals que ens dediquem a això, i et derivarà doncs, a una unitat de tabaquisme, a una farmàcia en servei de tabaquisme, etc. Però, de fet, has mencionat unitats de tabaquisme, haurien d'haver bastantes més unitats de tabaquisme. Clar, el que no pot ser és que un centre de salut, per exemple, arribi un metge nou, ala, tu faràs tabaquisme, però tens 2.000 pacients que has de veure cada 5 minuts. Aquestes infermeres faran tractament grupal, però també tenen que fer cures i tenen que fer 1.000 coses. No, això no funciona així. O sigui, una unitat de tabaquisme són dues persones normalment, que es dediquen exclusivament 12 hores o 8 hores o 24 hores a només tractar pacients fumadors. Tenim contacte amb unitats de tabaquisme que funcionen així. Aquí no tenim això. No són professionals pel nostre compte, alguns centres de salut, es fa molt bona feina, però no tots.
Doctor Guiló, vostè du molt d'any d'escola, du 30 anys. Per què se li va ocórrer dedicar-se al tabaquisme i, sobretot, això de posar a l'abast de la seva farmàcia de gent aquest servei?
Bueno, mira, vaig començar, sempre dic l'any 96, perquè en aquell moment vaig fer un curs, com molts cursos que fas, de formació, tal, de diferents coses, no? De farmacologia, del que sigui, no? I vaig fer un curs de tabaquisme que em va semblar molt interessant i vaig pensar que era un camp en el que podíem fer feina i que, a més, principalment els farmacèutics amb una base científica farmacològica molt potent i l'accessibilitat en els pacients i els coneixements de salut pública, etcètera, doncs podíem fer una feina important en aquest camp. I, mica en mica, doncs, amb diferents estudis i tractant pacients, doncs, mira, jo sempre som un gran fan de l'humilitat intel·lectual. Quan faig una xerrada, quan faig una conferència, sempre passo una diapositiva d'humilitat intel·lectual. Crec que és importantíssima. És a dir, de la mateixa manera que quan ve un pacient, una persona fumadora que em diu jo vull deixar de fumar, jo li dic, mira, jo som expert en tabaquisme i amb jo deixaràs de fumar. Cosa que dic sempre quan faig formació. D'aquesta mateixa manera també hem de ser humils i aprendre dels altres, aprendre als nostres pacients, aprendre cada dia, no? I això és, crec que és fonamental. I, de fet, vosaltres que veieu cada dia científics, persones que treballen i tal, quan més alt és el nivell, més humil és aquella persona.
Mm-hmm. Doctor Guiló, i com és? A veure, arriba un pacient a la seva consulta, a la seva farmàcia, al seu servei de tabaquisme, quines eines terapèutiques aporta?
Vale, doncs mira, nosaltres fem el que es diu intervenció avançada en tabaquisme. Arriba un pacient i diu, vull deixar de fumar. Primer mite, primer error, inclús, dels criteris de finançament de l'administració, que s'haurien de suprimir, això ja és una altra cosa, tinc un article al respecte, criteris de finançament s'han de llevar. Parèntesi. És totalment absurd que hi hagi un criteri de finançament. És a dir, un metge amic meu que es dedica al tabaquisme una vegada em va comentar, mira, és que és el mateix que si diguéssim, mira, un pacient que té una hipertensió sistòlica, unes dades de tensió sistòlica, o sigui, l'alta, de 155, a partir de 155 es financien tractaments, 150 ja no. No té sentit. Per tant, tu no pots deixar de tractar a persones perquè no tinguin motivació, perquè fumin menys de 10 cigarrets, perquè no facin un test de Fagerström que està pràcticament obsolet, més de 7. És a dir, no. Per tant, ve una persona, encara que tingui poca motivació, clar, és la meva feina, la intervenció motivacional, si no, pues, no me necessita. No? Vale. Ve aquesta persona, vol deixar de fumar, no te preocupis, amb jo deixaràs de fumar. Li dono un plec de papers, mira, m'has d'omplir tot això. Dades personals, dades de tabaquisme, dades de diferents tests de dependència, física, psicològica, social, conductual, gestual, dades, tests de motivació, autoeficàcia, etc. Tot això t'ho endús a casa teva, m'ho dus, quan vinguis, el dia que citam per l'entrevista, miram tensió, miram espès, miram altura, fem carboximetria, fem espirometria, i amb totes aquestes dades que m'has dut, més totes aquestes dades antropomètriques, mos ficam dins la biblioteca de la farmàcia i tranquil·lament decidim quin tractament farmacològic hem de dur a terme. Què és un tractament finançat? Derivam cap a un metge, li enviem la informació i després reprendrem el pacient per fer el seguiment. Què és en teràpia substitutiva de nicotina? Pues ja ho fem nosaltres, però són medicaments sense prescripció. I en aquesta mateixa entrevista dedicam mitja hora, tres quarts, a la segona part del tractament, el 50% del tractament, que és el tractament cognitiu-conductual. Ajudar amb reflexions, amb pautes senzilles, perquè aquesta persona pues, estigui conscienciada, sàpiga com actuar davant de les diferents situacions, i és tan important com el tractament farmacològic. De fet, l'evidència científica, perquè sempre ens hem de moure amb l'evidència científica, no? I l'evidència científica ens diu que el millor tractament és combinar el tractament farmacològic amb el tractament cognitiu-conductual.
I en quant al tractament farmacològic... Mm. Quins són els millors per deixar el tabaquisme?
Mira, això ho tenim clar, hi ha estudis importants, revisions Cochrane, en fi... Hi ha tres tractaments que tenen la més gran evidència científica, que són la vareniclina, conegut Champix, la citicina o citisiniclina, que és el mateix, doacitan, retigarum, i després la teràpia substitutiva nicotina combinada, és a dir, pegats més forma oral. Aquests tres són els tractaments d'elecció, amb una eficàcia i seguretat similars, probablement la TCN té una seguretat més gran, perquè no té pràcticament efecte secundari i es pot utilitzar amb embarassades i amb cardiòpates i amb tothom, però els tres són els tres tractaments que tenen la major evidència científica. Després hi ha el bupropion o la TCN monofàrmac, o sigui, d'homes pagats o d'homes xiques, que és segona línia.
Vostè xerra d'interaccions del tabac amb els fàrmacs. Per què?
Bueno, això és una qüestió que em vaig plantejar quan vaig veure algun cas d'aquests i vaig fer una cerca bibliogràfica bastant potent i vaig publicar un article que va tenir certa repercussió, inclús he fet alguna conferència al respecte, no? I per no entrar en dates massa tècnics, direm que la interacció més comú i més important que se sol produir en fàrmacs de tipus psiquiàtric, com clozapina o lanzapina, però també amb altres fàrmacs, és que quan fumes s'accelera el metabolisme del fàrmac, que vol dir que passa més aviat. Per tant, imagina que prens 50 mil·lígrams, molt bé, i amb aquesta va bé. Ara, tu deixes de fumar, s'arralentís el metabolisme i aquests 50 mil·lígrams que prens és com si prenguessis 80. Per tant, el metge ho ha de tenir en compte per determinats fàrmacs per retocar aquest tractament per adaptar-ho en aquesta nova situació. Quan una persona comença a fumar, quan una persona deixa de fumar, quan una persona ingressa a un hospital... I un cas curiós és el de la cafeïna. Quan vaig fer aquest estudi, vaig entendre algo que no entenia. Jo, els meus pacients, quan deixaven de fumar, si prenien tres cafès, en prenien un o dos. Jo pensava, que raro. Li has llevat una qüestió addictiva, no?, el tabac, i en canvi, pren menys cafès. Resulta que els components del fum del tabac acceleren el metabolisme de la cafeïna un 54%. Claro, que vol dir que si tu te prens dos cafès, deixes de fumar i te segueixes prenent dos cafès com si te prens quatre. Està inclús descrit intoxicacions cafeïniques per això. Sempre els hi comen als meus pacients, però no és necessari perquè realment amb un cafè ja els hi basta, no? Si en prenien dos o tres. Però és un tema interessant i que s'ha de tenir en compte.
Recordi als nostres oients que estem conversant amb el doctor Miquel Aguiló, és farmacèutic expert en tabaquisme. Fem una petita aturada per la publicitat i tornem en uns instants aquí a Vida Saludable.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és investigació.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Recte final del programa Vida Saludable abordant el tabaquisme amb el doctor Miquel Aguiló, expert en això, en tabaquisme durant més de 30 anys. A veure, doctor Aguiló, quan un pacient és un exfumador? A partir d'un any se xerra i després aquesta por a les recaigudes són constants? És difícil l'adherència a un tractament?
Vale, mira, són tres coses.
Sí, tres en uno.
Tres en uno. Vale, mira, m'has dit primer... Ah, sí, quan és un exfumador? Bueno, estadísticament es considera un exfumador quan dus un any sense fumar. És una qüestió purament d'estudis, no? Un no fumador és quan acaba el tractament. Quan es comença un tractament farmacològic amb la majoria de fàrmacs, amb un, des del primer dia o des del cinquè dia, ja el pacient no fuma ni un sol cigarret. No s'ha de fumar ni un sol cigarret. I el tema de les recaigudes. Mira, a la part cognitiu-conductual que parlem quan estem parlant amb el pacient i li fem reflexions i el motivam i li expliquem quines pautes, com bé que faci, canvi de rutines, etc. Insistim en que s'han de desdramatitzar les recaigudes. La recaiguda forma part del procés de deixar de fumar. De fet, jo ara tenc 6 pacients en marxa, 2 van recaure. No passa res, van bé. És normal. Però sí que és cert que, clar, quan les coses se fan bé, és molt més probable que les coses funcionin, per això una perogrullada, no? Si es planteja un tractament segons l'evidència científica, com toca. Si el terapeuta s'ha d'acabar, si aconsegueix motivar el pacient, si fa cas, si fa un seguiment com toca. Evidentment, nosaltres fem seguiments doncs, cada setmana, 15 dies, un mes. Estem en contacte per WhatsApp constant. Ànim, tal, com vas, com ho dus. D'aquesta manera estem parlant d'un trastorn addictiu. Per tant, la persona va de la mà amb tu. Clar, què passa? Que com que el tractament va tan bé, la motivació es dispara. I és més difícil, si ell segueix la pauta que li hem marcat, és més difícil que hi hagi una recaiguda. Però jo insisteix molt en els meus pacients. Si recaus, vine, crida'm tot d'una. En un mes, en 15 dies ho reprenem.
Doctor, per què és tan nociu el tabac?
Bueno, això necessitem 25 programes. Però, bueno, t'he de dir que amb el que sabem avui en dia, bueno, pues és espectacular, no? Ja no parlem d'hàbit, no parlem ni tan sol de malaltia. A la darrera classificació internacional de malalties, la ICD-11, es parla de trastorn addictiu crònic, evitable, de caràcter pandèmic, no? I... per exemple, tipus de càncer, si és conegut el càncer de pulmó, però, per exemple, un 50% del càncer de bufeta està produït pel tabac, un 35% de càncer d'esòfag, un 33% de cavitat bucal, un 49% de orofaringe. I a part de càncer, doncs, tenim problemes respiratoris, problemes cardiovasculars, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, quasi un 80% es deu al tabac, o sigui, és... una font de malalties tan gran i sent una causa evitable, doncs clar, te desespera que no es prenguin unes mesures molt més potents i que no es parli cada dia de tabaquisme.
No? El vapeig, el cigarret electrònic, són una xacra per la salut molt estesa entre els joves actualment. Què es pot fer?
Mira, te dono dades, no? Perquè de memòria no me les pot saber, no? 14,5% dels nens de 12 anys i un 31,4% dels nens de 13 anys ja l'han provat alguna vegada. Això a la darrera enquesta Estudes de 2025. S'ha trobat productes d'aquests a les motxilles de nens de 8 anys. Es va fer molt viral aquell vídeo d'aquell cumpleaños que se regalaven, no? Vapers i tal. El que és espectacular és que, bueno, clar, tenim molts més mitjans, però fixa't en el poc temps que estan al mercat, ja sabem el mal que fan. Sabem el mal que fan a nivell pulmonar. Mira, el Diego González, aquest conegut i cirurgià pulmonar espanyol, galec, que va per la Xina i tot el dia surt per televisió i tal, ja diu que ja ha operat joves amb problemes pulmonars greus, no? El grup espanyol càncer de pulmó ens diu que en 15 anys ja veurem càncer de pulmó per aquests productes. Però l'alteració pulmonar, l'alteració de les alvèols pulmonar, la fibrosi que es produeix, que és irreversible. problemes cardiovasculars molt similars en el tabac. Clar, tu penses, a més inclús, clar, duen productes, duen saboritzants. No, és que són saboritzants que estan aprovats, bueno, un moment, estan aprovats per prendre'l, no per cremar-lo i inhalar-lo. L'únic que es pot inhalar és aire, clarament. Aquests productes duen un munt de la glicerina, el propi glicol, són inofensius, però si el cremes ja és una altra cosa. I després doncs, duen un munt de metalls pesants que provoquen multitud de malalties. Però, i s'estan veient ja, i el pulmó de palomites, i una bronquiolitis obliterant, l'EVALI, que és un, bueno, ja està definida com la malaltia per productes, per cigarets electrònics, no? Ja, si vau veure fa poc, va haver una lota universitària catalana que es va ingressar al Clínic de Barcelona fa d'haver un mes amb una hemorràgia pulmonar per cigarets electrònics. No duia massa temps. També és freqüent, bueno, relativament freqüent, un edema pulmonar. Clar, si tu afectes no només els alvèols pulmonars, sinó també el circulatori, la capil·laritat d'aquestes petites vasos, clar, pot sortir aigua, pot sortir sang i produir-se pues, un edema pulmonar. I clar, això són problemes importants, greus. Clar, que això, alguns professionals, inclús, alguns científics comprats, instagramers, persones a les xarxes que els paga la indústria tabacalera, articles publicats. Mira, fa poc ha sortit que bueno, a la Universitat d'Extremadura, Philip Morris patrocina una càtedra de risc cardiovascular. Bueno, si és que això és al·lucinant, no? Això són coses al·lucinants. Mira, fa 2 anys, el president de Philip Morris Europea va dir que ja guanyaven més dobbers, que venien més Aikos, que és un producte de tabac escalfat, que Marlboro. O sigui, les indústries de tabacaleres, que no és una altra indústria paral·lela. I, sobretot, el concepte de reducció de danys. Això és importantíssim. És un concepte de salut pública. Se l'ha apropiat la indústria de tabacalera. I jo sempre li dono el mateix exemple. Dic, mira, tu te vols suicidar i te vols tirar d'un 6è pis. Dic, no, tira't del segon. No te tiris del segon. Te tires de cap, el que evites és que te suïcidis, no? És que no té absolutament cap sentit. Ni serveix per deixar de fumar, és una manera d'introduir el tabaquisme als joves i als grans. Un 70% són fumadors duals i, clar, és el gran negoci d'indústria tabacalera, molt més baratos de produir, contaminants, doncs, ja no vegis, ja hi ha estudis de la quantitat de vapers trobats envoltant instituts universitaris d'un determinat estat dels Estats Units, per exemple, muntanyes, no? I és un problema realment greu. I aquests productes, clar, s'anuncien als concerts, es presenten, són molt atractius.
De colors, sí,
de gustos, tal. Bueno, en fi, és terrible, no? I, bueno, lluitant un poc, David contra Goliat. Jo sempre dic, així una mica en broma, que si realment fóssim efectius, apareixeríem amb unes sabates de ciment en el port, no? Perquè som una goteta dins del cel. Però, bueno, intentant fer el millor possible, intentant fer tot el que podem dins el nostre redol.
Doctor Miquel Aguiló, farmacèutic expert en tabaquisme durant més de 30 anys, gràcies per aquesta interessant conversa, aquesta estoneta de ràdio, i confiem que la nostra audiència, que els seguidors i que els oients hagin pres nota per deixar de fumar aquells que encara fumen, desgraciadament.
És molt important. És la millor decisió que poden prendre per la seva salut i per la de les persones que els envolten.
Laura, has pres nota?
Totalment.
D'acord. Bon cap de setmana. Tornant la setmana que ve. La Vic Solable, gràcies.
Y tengo vértigos. Si lo intento y tú no. Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu.